También muchos cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo, si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de
Real Menes?
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
2 al 3 y al 4.
Ahora es cuando...
¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Ponme una tontería y voy a Radio Nicosia. 91.4 Barcelona.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia, donde las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello, de que sumen nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Barcelona, que viva la locura. Frances, Masia, Luis, Companys, Esquerra, Resistencia Libre en la Sierra de Montjuïc. Miro, Picasso, Rebellion contra Franco, el arte contraataca para la libertad. Tengo cita contigo, tengo cita contigo, tengo cita contigo, Barcelona.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esta frontera, y es donde este dualismo y este vaivén que vamos a contra a encontrar esta historia, y que es tan real y legítima como cualquier otra. Bueno, buenas tardes, Radio Nicosianos y Radio Nicosianas y otras radios alternativas. Hoy el tema a tratar es la vergüenza. Y bueno, damos paso a nuestro polifacético e inigualable Xavi Cumins. Cuando quieras, Xavi.
Bueno, sí. Bueno, yo pienso que la vergüenza es un sentimiento en donde las personas sienten una aprensión de culpabilidad o retraimiento ante las personas o situaciones. Se puede sentir vergüenza ajena, que esta es muy sana, ya que las personas que cometen un delito o han estafado al pueblo deberían estar avergonzados por atesorar riquezas que le han robado al pueblo. A ellos les da igual y con toda la impunidad niegan a ver percibidos sobresueldos, y toda la sociedad sabe que los políticos son unos corruptos y que en tiempos de crisis se están destapando y se sabe con toda la seguridad que la cúpula del PP les han estado untando con dinero, con concesiones o contratos o favores a ciertos empresarios y sacando dinero público sin justificar, estafando al pueblo, enriqueciéndose a costa de los impuestos que pagaban estos. A mí me da vergüenza y rabia a la vez que nos tomen el pelo y que estemos pagando el ejercicio de los sinvergüenzas, los pobres ciudadanos que, sumidos en los recortes y la austeridad, han masacrado al pueblo con menos recursos y sacando a la gente de sus casas, incrementándose los comedores sociales y la hambruna y la merma de poder adquisitivo. Estamos padeciendo una crisis generada por los políticos neoliberales. Y este sistema que crea tantas desigualdades, lo extraño es que el pueblo no salga a la calle. Continuamente hay manifestaciones declarando el malestar de una mayoría que no se siente representada por unos chorizos y unos sinvergüenzas, que se piensan que el pueblo es tonto y el trato será cada vez más exclusivo. Y nos espera un futuro chungo. Yo siento vergüenza de estos fachas que pretenden vendernos la moto con sus políticas insolidarias. Gracias.
Hola a oyentes de esta emisora. Bueno, como acaban de decir, el tema que vamos a tratar hoy es la vergüenza. Y claro, dices vergüenza. ¿Qué interés tiene, no? Y enseguida nos vino a la mente la vergüenza ajena. Y la vergüenza ajena es para la trotona de Pontevedra y sus secuaces. Pero este fenómeno es curioso porque hay una oleada conservadora en toda Europa. No sé cómo lo han conseguido. Y yo me gustaría saber por qué las masas son tan moldeables. Igual hay una crisis de la izquierda. Claro, si Zapatero vota con la trotona de Pontevedra para reformar un artículo de la Constitución, pues claro, los votantes del PSOE se sienten mal. Y entonces, no sé cómo ha venido en 3 años, yo qué sé. Pero ahora ves por las calles gente con carros que están cargados de alambres, de cosas de desecho, que yo antes no había visto. Yo la verdad, desde que estoy vivo, no había visto todo esto, lo que está pasando ahora, ¿no? Y bueno, no sé qué solución puede haber. Las movilizaciones no violentas, pues se puede conseguir alguna cosa, como esto de los del PAG, que van haciendo presión y se ve que algo han conseguido respecto a la ley de no sé qué, no me acuerdo, la ley de desahucio, vale. Y tal vez sea la única solución. Lo que pasa es que no hay suficientemente gente para que esto sea más masivo y más convincente. Y yo creo que a ellos se la suda todo lo que hagamos. Porque ellos tienen el ejército, la policía y bueno. Y el próximo día va a salir Rajoy, que es la trotona, ¿no? A justificar estos pagos que se hacían en el PP desde hace 20 años o algo así, y no va a pasar nada porque va a ser el día 1 de agosto y después vienen las vacaciones y la playa, y entonces en septiembre nadie se va a acordar lo que dice este hombre que sale en una pantalla de plasma. Bueno, es de vergüenza ajena. Además, en Europa también nos consideran una cosa impresentable, una república bananera, y que yo creo que la casta superior continúa el franquismo. Yo creo que es lo que ha pasado. No ha habido una verdadera transición y, bueno, pues eso es lo que pasa. La iglesia, la banca, bueno, los de siempre, siempre están arriba. Y los de abajo, pues creo que de momento están ganando ellos. O sea, si hay una guerra de clases, definitivamente la están ganando ellos. Y bueno, a ver lo que, ¿no? No sé, a ver si alguien quiere decir alguna cosa. Como Meritxell, por ejemplo.
Bueno, yo no me di Meritxell, yo sí voy. Yo ahora me la veo a reflexión, en la veo a reflexión parlaré també d'això de tot aquest tema polític, perquè és molt interessant, no? I bé, si vols, continuo amb la meva reflexió, sí. O vols dir alguna cosa més, Marcel?
De moment vull descansar una mica.
Bueno, pues...
bueno, ahora daremos paso a nuestro combustible, Dolors, quan vulguis, Dolors.
Bueno, jo en primer lloc voldria saludar tots els nicosians que estan aquí al plató, com el Jesús, el Marcel, la Sílvia, el Martín, la Lu, el Xavi que ha parlat, bueno, la Eva,
l'Alicia, la Marta,
el
Santi,
la Nur,
el Martín, la Nur
i tots, la Yolanda, la Cristina, sí. Els que estan a la sala, el sí. Josep, vull dir tots, voldria saludar a tots. I també jo la meva reflexió és consta de dos parts. La primera dels parts és més política i la segona és com no tan política, però bueno, diu així: la vergonya, més que vergonya, el que ja és desvergonya. La desvergonya dels polítics que des de la postura de poder i jerarquia no actuen de manera humana o humanista, ni des de la solidaritat ni des dels drets humans. Bé, els drets humans declarats per la ONU no tenen importància. La desvergonya per part de les persones que en teoria defenen aquests drets humans és una gran desvergonya. Sobretot la desvergonya perquè tots els espanyols tenim el dret a una vivenda, a un treball, a una educació, a una sanitat. Això ho diu la nostra Constitució, però no es compleix. La desvergonya de los que redactaron la Constitució no és una realitat en el món quotidià d'Espanya. La desvergonya de que molts espanyols no se senten immutables amb la precarietat dels col·lectius en exclusió o en risc d'exclusió. Mirem a un altre lloc, sobretot aquelles persones com els polítics, empresaris, poderosos, rics, classe mitja i membres de la Iglesia miren a una altra banda i se n'obliden de que a pesar de que defenen la Constitució, se n'obliden realment per què va ser creada la Constitució. Jo recordo que de nena no era ajudada per ningú. Ningú tenia vergonya del que feia. Als anys 60 i als 70 hi havia molts nens amb moltes carències, sobretot alimentàries, educatives i de vivenda. Els pares tenien pocs recursos i els nens, molts d'ells, tenien por a l'abandonament. Els empresaris i els rics que no tenen vergonya, o sigui, que tenen desvergonya, fan i exploten els treballadors i especulen amb les finances, amb el món financer. O sigui, que els empresaris, per molt que diuen, són els primers que no ajuden res en aquest món tan inhumà, no? I jo crec que en el món, la vida en el món hauria de ser per disfrutar. Tindríem que vindre al món a disfrutar de la naturalesa, de l'amor, del compartir, de l'acceptar la diferència envers els altres, de tots els éssers humans. Jo crec que les persones són molt ambicioses i codicioses i no respectem els altres i també formem part d'aquest món en què habitem, el planeta Terra. El ser humà codiciós i sin empatia hacia els seus semejantes. trenca el nostre planeta Terra i destrueix i explota i maltrata els seus semejants. És una pena, ja que el planeta Terra és on hauria de ser realment el paradís aquest que tant anhelem, perquè tots els éssers humans tenen dret a viure, però no tan solament els éssers humans tenen dret a vida, sinó tots els éssers vius tenen dret a estar i gaudir d'aquest paradís, que aquest gran paradís és la Terra, i els altres, més que vergonya, el que tenen és desvergonya dels seus actes, jo crec. Per altra banda, jo en el tema de la vergonya, sí que m'agradaria tocar un altre tema, no? És el tema de la vergonya del cos, no? El nostre propi cos. Jo de jove tenia vergonya del meu propi cos, no? I ara també no aniria a una playa de nua,
nudista,
perquè no sabria exposar-me, no ensenyaria el meu cos, no? I això és una cosa que molta gent no té superada, no? No es parla tant del cos, però tots, molta gent té por al cos, no? Vergonya del seu cos, no l'ensenya, o el tapa, o no està d'acord amb el seu cos, o amb el nas, o amb la boca, o alguna cosa, no? I no sé, el cos és part de la nostra entitat, no? I no tindríem que tindre vergonya d'aquest cos nostre, sinó que el hauríem d'estimar, no? Perquè es poguéssim gaudir d'ell, no?
Això la culpa és el rouco.
Bueno, la Iglesia fa molt, no? Però sobretot gràcies a Freud i al moviment dels hippies dels anys 60, tot això ha canviat, no? Però continua havent molta gent que té vergonya del seu propi cos, que no estima el seu cos, i això em dol molt, no? M'agradaria ser, vull dir, bueno, jo he superat bastant el meu cos, ja em puc mirar al mirall, no? Però jo de jove m'acostava molt de mirar-me al mirall, vull dir, no acceptava el meu cos, sentia vergonya d'ell, no? I no em mirava el mirall. Ara sí que em miro al mirall, però anar a una playa nudista és massa per mi, no? I no sé, la llibertat que dona el cos d'estimar-lo és molt gran, no? I sempre hi ha aquesta vergonya, no? Tinc l'ull així, tinc el nas així, tinc els pits així, tinc el cul així, tinc les culles així, no sé si tinc el perfecte cos que ve la societat. I llavors
60, 90, 60, no, Dolors?
Sí, llavors tens vergonya del teu cos perquè no arribes als cànons. I aquests cànons no deurien ser tan importants per nosaltres, sinó que deuríem estimar realment el nostre cos i no sentir la vergonya del cos que tenim.
Pues no votis els cànons.
No votes cànons, eh? No es voto, no es voto. Digues, Josep, a Jesús.
Passem la paraula al senyor Jesús.
Jesús a seques.
Perdoni.
No, diu Mercet.
Jo tenia una pregunta, Dolors, però això del teu propi cos, què el dius? Perquè el que tu penses o el que pensen els altres?
No, perquè jo penso.
Ah.
Perquè jo penso, o sigui, jo fa vergonya el meu cos per lo que jo penso, no que per els altres de més, sinó per lo que jo penso, perquè penso que el meu cos, pues, no sé, m'agradaria que fos d'una altra manera i no el tinc, i em fa vergonya i no em mirava i tal, sí. Les coses són tots diferents, és com he dit abans,
però
la desigualtat, la diferència dins la igualtat, no? Totes coses poden ser diferents, no tenen que ser tots iguals, no?
Ja, però
I els hem d'acceptar tots, no?
Disculpa,
i molta gent té vergonya de ser.
Però això és com la bellesa, la bellesa és una cosa que és molt
relativa.
Això com diu la Sílvia, que la bellesa per una persona és una cosa i per altra persona és altra cosa. I la bellesa és no dura per sempre, és una cosa que és efímera, que no dura per sempre, i lo que conta és el que hi ha dins del cos.
Exacte, per això no tindria que tindre vergonya del nostre cos.
Això mateix.
Encara que no fos un
això, perquè,
el típic,
que hi ha una relació
com
directa.
Com has dit tu, 60-90, sí, 60-90, no?
Sí.
Els hippies al 60.
Sí.
Llavors
és
exacte. Sí. No sé, jo veig així, no sé si algú ha tingut vergonya del seu cos. Sí. Jo he tingut vergonya del meu cos i ho dic, no? Ara ho tinc més superat, ja t'ho dic, que em costa menys, no? Però encara menys, però bueno, ha sigut tot un repte, no? I sobretot als adolescents els costa molt acceptar el seu cos, no?
No, no, i no, vergonya, jo vaig per la Rambla i està ple d'alemanes ingleses i que van amb bragues, vull dir que... I unes cames molt llargues i morenes, vull dir, és que jo no veig que tinguin cap vergonya, vull dir...
Clar, però jo sí que tenia vergonya quan era jove, no sé, bueno, aquí bueno, ho deixo.
Perdó, jo digues. Vull dir, la meva... I és que ens hem allunat una mica del fil, perquè estem parlant...
De la vergonya.
Estàvem parlant de la vergonya aliena, o sigui, la vergonya que et fa tenir els individus que et manen, el món en què vius, o sigui, el discurs tan precís que tenen els congressistes... Allò que se joden, no?, per exemple, o...
Sí, que se joden els catalans, com va dir el...
Sí, no sé.
El polític.
Sí, diuen el que volen. És que això és que tenen la majoria absoluta als jutjats, a tot arreu. És que no hi ha manera de...
O també la vergonya de dir, per exemple, coses incoherents, o per exemple, estan en contra dels anticonceptius... però llavors apunyen a la guerra, no? Vull dir, col·lectius així, que estan en contra dels conceptius...
Qui està en contra dels conceptius?
Bueno, la Iglesia, no? Però per l'altra banda, diu, es queda contenta en Càritas perquè dona de menjar a la gent, però continua morint-se molta gent de gana i fomenta les guerres, vull dir, no? Vull dir, hi ha com una incongruència, com una il·lògica, i no tenen vergonya de dir-ho. Mira, jo me cargo los anticonceptivos, però luego que mueren todos y pete todo, no? Hombre, no. Problema, sí, aquesta, ha de tindre vergonya una persona al dia, això. Han de tindre vergonya, una mica de vergonya de pensar en els altres, no?
El problema no és Càritas, que és una caritat que el senyor, com es diu aquest de la roba? Hòstia, no me'n recordo. L'home més ric d'Espanya va donar 20 milions a Càritas. Això no, el que ha d'haver és justícia social.
Clar.
I el tema és que intrínsecament el capitalisme èticament és injust. Per exemple, un treballador guanya un euro i l'empresari en aquell mes guanya 10.000 euros. Què vol dir? Que ha treballat 10.000 vegades més que el treballador? Una mica estrany, no?
Exacte.
Clar, no podem fer res. És veure que, bueno, que és un sistema que hi ha gent que creu que està a les acaballes. O sigui...
I això, la desvergonya aquesta, de falta d'humanitat, no tenen desvergonya de falta d'humanitat, tenen una desvergonya molt gran.
Mira, cada
no
cerdo tenen... lo llega a Susan Martín.
Això sí, però... Sí. No tenen sentiments d'humanitat i llavors els veus i defenen tot els drets humans, defenen tot, es donen el parapeto, surten a la televisió, que són molt humans, que no sé què, i a l'hora de veritat res, és una desvergonya tot això.
Sí. I passo el torn a la gestora de botones.
Estoy teniendo problemas con los botones. Sí, que sobre esto de que a cada cerdo le llega Susan Martín, yo no estoy tan segura, Porque, a ver, a nivel kármico, quizás sí. Pero que Fraga se murió en su casa, claro, tranquilo.
Y Franco.
Y Pinochet y muchos otros. O que, no sé, que de repente Aznar dice, pues yo quiero volver a la política. O que Rajoy dice, no me sale las ganas de comparecer, o sea, democráticamente, y decir qué carajo está pasando con la financiación ilegal del partido que está en el gobierno. Y si no quiere hacer, no lo hace.
Estoy de acuerdo.
No sé si hay le llega el tiempo.
Creo que eso depende. Va a llegar, es verdad, no. Se van a ir
de no, otro. quizás sí le llega, pero que depende de no sé, de nosotros, de la gente en general, de poder cuestionar esas cosas que ya asumimos, y eso es lo que a mí me da vergüenza. No vergüenza personalmente, que también me parece interesante hablar de eso, no solamente de lo que nos da vergüenza ajena. Pero que sí lo que me da vergüenza ajena es que el nivel de tolerancia se nos ha ido a la estratosfera, se nos ha ido más allá de Júpiter.
Neofranquismo, o sea, está clarísimo.
Ya.
¿Ya han vuelto los toros? Es que no lo sé.
Sí, los toros, los sanfermines, los, bueno, yo qué sé, todo eso, todo lo que implica...
Los corredores.
Pero que el problema tampoco es solamente que el PP tenga la mayoría absoluta, porque con CiU pasa lo mismo, y con el PSOE pasa lo mismo, y con...
Desde Alemania también, es que es esto, ¿cómo podemos luchar contra esto? Que la gorda esta de la Merkel... haga el cuarto Reich.
Pero a ver, cuando se ponen a plantear la Constitución española, lo hacen muy bonita. Cuando la ONU declara los derechos humanos, lo hacen muy bonito, pero luego nadie hace caso de lo que está ahí plasmado. ¿Para qué coño lo hacen si nadie hace caso?
Y cuando también...
Eso es como una ley marco, es como un ideal al que se tendría que tender.
Pero no se tiende.
Evidentemente no se tiende. Porque, por ejemplo, vemos que el PP... expone un programa de lo que van a hacer, y después hace todo lo contrario, pero punto por punto,
sí.
Punto por, como si lo hubieran hecho con precisamente con, o sea,
y llevan que no sé qué otra rame que fer així perquè no sé qué otra rame
las pensiones que se van a tocar porque los pensionistas son los que votan al PP. Incluso les van a tocar los huevos a los pensionistas.
Y lo que tú has dicho de las leyes, Dolors, en el convenio de Ginebra, en las guerras, del convenio de Ginebra no se las saltan por la torera, las leyes del convenio de Ginebra, las guerras, no se usa, se tortura a mansalva, se cometen violaciones a mansalva... Se hace de todo, se saltan las leyes por el forro.
Yo de vegades
no... En todas las guerras pasa lo mismo.
Yo a vegades sí, no sé si realment els col·lectius que tenen el poder són culpables, clar que són culpables, però és que el ser humà, no sé, hi ha ser humans que són molt humans, molt humanistes, molt bones persones, però hi ha uns altres que l'ambició i el poder els hi fa fer coses tan desastroses, tanta violència, i a vegades jo dic tanta violència, que a on porta aquesta violència, tanta violència.
És que estan massa lligats a una sèrie de coses que són desitjos que en realitat no fan bé a la persona.
No.
Són esclaus d'aquesta obsessió per tenir poder, o sigui, no tenen una ment serena que decideixi aquestes coses. Vols, primer comences amb un velero, després amb un iot, i després acabes amb un bombardero de la Segona Guerra Mundial.
I aquí no l'avioneta o l'avió particular, vull dir, és massa, no, l'ambició del ser humà.
Perquè la volen, un bombardero, per bombardejar què? O sigui...
Que és molt injusta la vida.
Y luego la desvergüenza que tienen que decir que en la empresa ganan más que en política, ¿no? Por eso se meten, ¿no?
¿Cómo?
Ponemos un poquito de música.
Enfermos de amor, psicópatas de la poesía y el arte, cerdos que vuelan, y 40 voces que suenan como una sola. Tan solo aquí, donde la locura está en el aire. Radio Nicosia, contrabanda, los miércoles de 4 a 6, 91.4 FM.
Thank you. En Nicosia tenemos un nuevo propósito, más elevado. No solamente cambiamos las percepciones, porque estas son efímeras. Lo que hacemos en todos los sentidos es cambiar tu forma de pensar.
Hola, buenas tardes, Radio Nicosiano, Radio Nicosianas. Si queréis entrar en antena, el número de teléfono es el siguiente: 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Y hoy tenemos un compañero italiano que nos está grabando con cámara, que es Stefano. Bueno, ahora va a hacer una reflexión acompañada al final de un poema de nuestra melómana y compositora Silvia. Adelante, Silvia.
Ay, gracias, Jesús. Os lo dedico a todos los que me estáis oyendo. Y me sabe muy mal hoy no tener la música. He perdido la grabadora, yo la había grabado todo. Pero bueno, esperemos que esté por algún sitio y se pueda recuperar, porque son caras. Bueno, primero leeré y luego improvisaré un pequeño poema, ya que no tengo la música, ¿no? Bueno, yo lo que había escrito era sobre la vergüenza, muy a nivel personal más que a nivel político, pero... dice, algunas veces tenemos tanta vergüenza que quedamos paralizados delante de una persona que te ama, que amas o te gusta. A veces te quedas cortado o cortada. También la gente a veces es profundamente sinvergüenza, sea política o socialmente. Hay que tener una vergüenza coherente y no paralizadora, sino como una forma de darnos cuenta de que hemos hecho algo incorrecto. Que todo el mundo se dé cuenta de sus errores y sea certero su camino. Entonces ahora voy a improvisar un poema sobre la vergüenza. A ver. Me siento avergonzada de no ser más guapa, más buena, más inteligente. Me siento avergonzada muchas veces, pues me creo inferior a los demás. Algunas otras veces quizás me crea superior. Es una vergüenza porque yo quiero sentirme igual que los demás, ni más ni menos. Entonces se acabaría mi vergüenza. Esperemos que mi camino encuentre ese punto medio y pueda así realizar mi sueño, que es integrarme muchísimo más con la gente que tengo alrededor y que quiero. Así me sentiré algún día, estoy segura, y quizás no muy lejano, que la vergüenza no me impida sentirme muy integrado con toda la gente que de una u otra manera yo amo.
Bueno, pues ahora nos hará su gran reflexión nuestro experto en artes visuales, Santi, cuando quieras, adelante.
Gracias. La vergüenza ajena, 24/7/2013. Reflexión. A mí me daría vergüenza ser de uno u otro partido político. La paciencia roza límites insólitos, colma de inconformismo quien lo padece, enoja y acongoja. La corrupción a nivel de calle pule el ánimo, divide las opiniones, el enfrentamiento de las nacionalidades y las identidades. La pelea solo debería dirigirse a los políticos. Cuando la estafa va dirigida a maltratar al pobre, los desheredados no pueden hacer nada, ni siquiera defenderse. La protesta juega un importante papel. Todo lleva a pensar que la crisis es un meco o tomadura de pelo. El periodismo puja por divulgar realidades no tanto profundas como constantes y sonantes, lo que se oye en la calle. Los corrillos dicen tal y tal, porque nos dicen que vivamos, incluso que ahora todavía vivimos por encima de nuestras posibilidades, derrochando. La sociedad se percibe como un gran campo de concentración libre. Los que tenían que estar acusados de desleales, peseteros e intransigentes por los graves recortes sociales e incluso morales, el límite de la dignidad es difuso para los políticos, los jueces y los jerarcas. El día de hoy se predica: haz lo que dicen los políticos, no lo que no dicen los políticos, no lo que los ves hacer a ellos.
Ahora nos hará su escueta reflexión nuestro fotógrafo oficial de Radio Nicosia. Gracias, adelante, gracias. Antonio.
Gracias. Bueno, son cuatro frases de personas influyentes que podrían hacerse las suyas los políticos, ¿no? La mayoría de la gente se avergüenza de la ropa raída y de los muebles destartalados, pero más debería ruborizarse de las ideas andrajosas y de las filosofías gastadas. Esto lo dijo Albert Einstein. Cuando un hombre estúpido hace algo que le avergüenza, siempre dice que cumple con su deber. Yo creo que es al revés. Cuando tiene desvergüenza, siempre dice que lo que hace es porque tiene un deber. Lo más escandaloso que tiene el escándalo es que uno se acostumbra, de Simón de Beauvoir. Yo creo que nosotros no nos acostumbramos, pero yo creo que de ellos, de los políticos, al vivir en una vorágine de escándalo uno tras otro, yo creo que están acostumbrados y por eso tienen tanta desvergüenza. Y este es nos atañe también a nosotros. Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Perdamos el respeto.
Abre las puertas de tu imaginación y ven con nosotros a nuestro loco rincón. Nicosia, 91.4, Contrabanda FM. Nicosia, porque hay más locos fuera de los psiquiátricos que sufriendo de la incomprensión de los crédulos en prejuicios y ciegos en corazón.
Ahora vamos a pasar a presentar un señor que se llama Toni Marín y que es periodista de Radio Nacional de España y está aquí para que le hagamos preguntas. ¿Es así? ¿O?
Es absolutamente así. Buenas tardes. Sí. Hola, buena tarde.
Hola, buena tarde. Hola, buena tarde.
¿Qué tal?
Hola, Toni.
Hola, estic molt content d'estar aquí, de veritat, eh? Em fa molta il·lusió d'estar a Ràdio Contrabanda.
I tu, Toni, què pots dir d'esto de la vergonya?
Uf, la vergonya. Jo de petit era molt vergonyós.
Sí?
Molt. Era molt vergonyós. Em feia molta, molta vergonya fins i tot arribar a parlar a classe. Sabeu quan el profe et feia una pregunta i havies de... Jo passava fatal. I crec que el fet de treballar a la ràdio, perquè jo vaig començar a treballar a la ràdio molt jove, tenia 15 anys quan em vaig posar, 14, quan em vaig posar per primera vegada davant del micro, això m'ha anat molt bé a la vida, no per deixar de tenir vergonya, però sí per dissimular-lo una mica, no? Clar.
I, per exemple, Toni,
sí.
Jo tenia molta vergonya quan era jove del cos. Tu sents vergonya del teu cos?
Jo ara no, però estic d'acord amb tu, perquè jo quan anava al col·le també, també, jo tenia uns quants quilets de més, saps? I aleshores els nens que són, com sabeu...
Cabronassos.
Sí, se li pot dir cabronassos, és una manera de dir-ho. Efectivament, doncs ja sabeu el que passava amb aquestes coses, no? I aleshores sí que, de petit, em feia una mica de vergonya. Després ja no. Després la veritat és que un aprèn a que la vergonya no porta enlloc, no? I aleshores que està bé el poder lluitar-hi contra això. Però vaja, seguim conservant, eh? I de tant en tant encara en tenim una mica, eh?
I com que tu vols treballar amb nosaltres, Toni, explica una mica això.
Perquè, mira, el dia que veu venir al meu programa, em va agradar molt una cosa que... dues coses, que abans els hi explicava unes amigues d'aquí fora, no? La primera, quan em parlàveu de veure d'una altra manera aquelles coses que ja es veuen, no? Mm-hmm. Nosaltres veiem les coses, però potser les veiem...
La percepció, no?
Claro, claro, la percepció de les coses la vemos... Tenemos una... Ah, no, m'és igual, jo no tinc... Com vulgueu vosaltres. Eso me gustó. Sí, el fet de aturar-nos un moment i anar a veure el món amb una mica més de calma, no? Amb una mica més de reflexió. Sempre anem molt ràpid, no? A la ràdio...
Això és molt savi, eh? És molt...
Bueno, és que jo intento aprendre de la gent, i em va semblar que era una manera molt, molt interessant. I després, perquè ella va dir una cosa que a mi em va agradar molt quan estava fent l'entrevista, no? I m'explicava doncs què és el que feu aquí, no? I jo li vaig preguntar, bueno, i de què parleu? Tu te'n recordes, no?
Sí.
Li vaig dir, i de què parleu? I em diu, bueno, no ho sé, parlem unes setmanes del psiquiatre, unes altres setmanes de la vergonya, unes altres setmanes de les natilles, i a mi les natilles m'agraden molt. I vaig dir, caram, aquesta gent ha de venir al programa. I mira, bueno, Començarem aquesta setmana que ve, no?
Sí.
El dia 30 dimarts, pot ser?
El dimarts. La nit del dimarts al dimecres, sí. No?
Dimarts.
Com porteu el castellà? Perquè serà en castellà.
Molt bé.
O sea, tendremos que decir aquello de la una de la madrugada, las 12 en Canàries. No? Ens hem de recordar que hi haurà gent que ens estarà escoltant i estarà a Canàries.
Tenim sinònims, si vols.
Aquells... Sinònims?
Sí. Bueno,
de vergüenza.
No, però aquí...
Aceptar a inadecuado, inoportuno, impropio, inapropiado, inconveniente y desacertado. Ah, molt bé.
Aquí tenim per donar...
Per tots els... per si calen, no?
I una cosa, Toni, tu quin creus que ha de tenir vergonya amb aquesta societat?
Aquell que té motius per empenedir-se de coses, no?
Però per empenedir-se de què?
D'aquelles coses que objectivament un sap que no estan bé. És a dir, quan un s'equivoca a la vida, i s'equivoca perquè ens equivoquem sense maldat, doncs què hem de fer? Però quan un pren determinades decisions a la vida conscient de que el que està fent no està bé, jo crec que aquesta persona ha de tenir vergonya, no? Quan algú traeix a un altre, per exemple, aquesta persona ha de tenir vergonya. No sé. Esteu d'acord?
Sí, és que no sempre es fa el bé, necessàriament, no, perquè hi ha una part nostra que a lo millor no és tan xula, no? I de,
oh,
hombre, tio, no sé què. I aleshores sí, estic d'acord. Sí, sí.
Clar, però hi ha dues maneres de fer el mal. Una és voluntari i l'altra és involuntàriament, no?
Sí, involuntàriament no podem ser tan responsables.
Clar, per això deia,
i no? Si el fas ja en plan cabronàs, aleshores ja, pues bueno, és que ets un sàdic.
Els nens cabronassos que es fan grans i continuen sent cabronassos, vols dir, no?
Exacte.
Sí. Clar.
Jo crec que hi ha dues paraules que són responsabilitat política, i si un és conseqüent, si fa mal sin donar-se compte que és una cosa molt, molt estranya, que no es doni compte de que fa mal,
yeah.
I si hi ha responsabilitat política, té que dimitir.
Oh, és que si estem parlant dels polítics és una altra cosa, clar. No. Clar, és que jo et responia en general, no?
Bueno, en general, no.
Yeah.
Això de cobrar comissions, una cosa que... diguin a una empresa, bueno, una cosa és que a l'oficina, que tu fas el treball al restaurant, no? Uh-huh. Per el treball que tens, no? Que és comerciant o gerent d'una empresa i et paguen les dietes, no? Per això, les dietes, les comissions que te les fiques a la butxaca per l'esquena, no?
I després vas dient a la gent que ha de fer esforços, no?
Sí,
no?
Sí.
Clar, aquesta és la cosa afegida dels polítics, no?
I no creus que aquestes persones que fan el mal interessadament no totes paguen la societat tot el mal que fan?
No, i tant.
Com que paguen?
Que no paguen. Que no paguen tot el mal que fan a la societat.
No, si Déu no existeix, com vols que pagui?
Però, i la justícia?
La justícia, ells mateixos la tenen, el PP,
de 6 anys a 9 mesos.
Ells mateixos els manen a ells mateixos, per exemple.
Però no sou una mica idealistes? A vegades no us agrada pensar... Jo a vegades també tinc dies...
Que tots són dolents.
Que penso que... Sí, que tots són dolents. Però després, a vegades, penso que no pot ser que tothom sigui dolenta. I penso que és bo... A mi m'agrada, I és veritat que després moltes vegades hi ha qui em diu que sóc un ingenu. Però a mi m'agrada creure que hi ha gent bona que lluita per fer les coses bé. I que hi ha polítics que no són mals polítics.
Ah, no, hi ha algú que és honest.
I hi ha jutges que, escolta'm, que tenen vides molt difícils precisament per oposar-se al que és tot això, no?
Sí.
Jo, a mi m'agrada creure que hi ha gent bona.
Sí. No?
Jo crec que, en certa manera, això és el paradís.
El paradís?
La Terra és el paradís. Que a vegades hi ha gent que no entén perfectament què és un paradís. Ja. I aquí ja està la dificultat. Però sí que hi ha gent que creu que la Terra, el planeta Terra, és un paradís. I en aquests no s'equivoquen. Aquests sí que l'han encertada.
Vos decís el paradís com un espai complex, con sus cosas buenas y sus cosas malas.
Sí, no, con sus cosas humanas.
Humanas.
Sí. Diferentes y a la vez iguales.
Curioso eso de que en el paraíso haya cosas malas, ¿no?
Sí, es una resignificación de la idea de paraíso. Me gusta, hoy hace un rato hablaban también de la desvergüenza, cómo también se ha naturalizado, y lo planteaba Eva cuando planteábamos el programa, se ha naturalizado las desvergüenzas, o sea, no hay vergüenza de la vergüenza, ¿no? Es como de ser un sinvergüenza de alguna manera. Y hace un ratito hablaba Lu de los niveles de tolerancia sociales que hemos desarrollado a ciertas cosas que seguimos aceptando y seguimos aceptando, ¿no?
Yo es que creo que Dios es malo. O sea, si hubiera diseñado un mundo mejor, algunas cosas no sucederían. Entonces te vienen con el rollo del libre albedrío, y si es omnipotente, ¿por qué no evita el libre albedrío?
Oye, no hables mal de mí, que yo no hago cosas malas.
Pero el miércoles pasado queda que Dios había muerto.
Omnipotencia.
¿Qué fue, Mara?
Ahora es el nihilismo, ahora vamos, bueno, ya no hi ha remei, nois.
Per fer una columna t'han pagat alguna vegada 100 milions d'euros? Per fer una columna?
No, jo sincerament no sé què són 100 milions d'euros. No tinc ni idea, no ho sé. Pago molt rebuts cada mes, treballo molt per pagar la hipoteca.
És que recordo del cas Urdangarín, no? Perquè per fer un treball que no el va fer ell, no el va fer un...
Un periodista,
no un secretari, o li va fer un... informa o una cosa així, no?
I li van pagar una borrada de diners,
sí, pastor, no?
Sí, el que passa és que no hem de confondre, i això sempre és una cosa que m'agrada parlar-la, el que és la notícia del que és la normalitat. I no vull dir que no hi hagi moltes històries qüestionables, i que tot
no
se sap,
no? Veritat o no és veritat, jo no ho sé.
No, és possible que sigui veritat, no ho sé. Jo el que dic és que la normalitat no és això. Insisteixo, que després a mi em diu la gent que sóc ingenu i que no sé.
La realitat no és el que es llegeix als diaris, no? Vols dir?
La normalitat mai no és notícia.
Ja.
Vosaltres us adoneu...
Ah, és veritat.
Si tu surts al carrer i arribes a casa després de fer un passeig tranquil amb una temperatura molt agradable, i mires un aparador i mires un altre i arribes a casa, probablement arribis i ni comentis que has passat pel carrer, no? Perquè has entrat i t'has trobat una conversa.
Tot ha anat bé.
En el moment en el que passes per un carrer i dius que t'han atracat, aquell carrer passa sent segur. I potser és una vegada només que ha passat allò. No, això és molt interessant quan la policia, per exemple, et parla de que hi ha d'una banda la seguretat i d'una altra banda la sensació d'inseguretat, que són dues coses diferents, no? Jo crec que amb aquests temes passa el mateix. És a dir, acabem fixant-nos efectivament en molts exemples, en molts exemples de desvergonya. Abans el que deia ell tenia tota la raó, no? Que hem acabat acceptant moltes vegades coses que probablement com a societat no les hauríem d'acceptar, però que no perdem de vista, bueno, jo insisteixo, que hi ha gent que fa les coses ben fetes i que hi ha gent que s'esforça molt en que les coses estiguin bé, no? Però aquesta gent no surt als diaris.
Jo estic plenament d'acord, no? Per exemple, aquí, per exemple, a mi m'agrada molt la manera que hi ha de treballar a Nicòsia, perquè és un espai que altres no s'adonen, no? I és una manera de dir, també es pot pensar, canviar la mirada, veure les coses d'un altre punt de vista, no? És tan lícit qualsevol altra mirada, no?
Clar.
Llavors, a mi m'agrada molt treballar aquí a Nicòsia, no? Perquè avui el tema ha sigut bastant de la vergonya, molt polititzat, perquè... No sé, ens ha donat aquest punt, no? Nosaltres som així, no?
Però fixeu-vos com ha canviat. Perdona, perdona.
Sí, digues. Però, no sé, també parlem de les natilles.
No, però fixeu-vos com ha canviat la cosa. És molt interessant, no? Perquè abans, quan un parlava de la vergonya, normalment es referia a altres coses.
Sí, a la vergonya moral.
No? A les vergonyes.
I a les vergonyes. I a la vergonya de que un el veiessin despullat, sí, per exemple. Sí, sí, o a la vergonya de que t'agradi una persona i apropar-t'hi i dir-li o no. Abans, quan parlàvem de la vergonya, sempre ens referíem a aquestes coses.
A les petites vergonyes.
A les nostres.
A les
nostres, no? Clar, que en definitiva són les més importants, no? I en canvi ara ja acabem de fer aquesta associació, que em sembla interessantíssim, de que parlem de vergonya i acabem parlant de política. És curiós, no?
Però a vegades...
Home, és que la cosa està calenta.
Ja, ja.
És que a vegades en donen una sensació molt estranya, no? Tu abans parlaves de la normalitat, però, per exemple, això de la normalitat és una cosa molt relativa, no?
Absolutament.
Encara que ho sembli, no? I dir o asseverar que una persona és normal, això ja és un qüestionament, no? El fet de dir aquesta persona és normal, perquè el fet de dir que és normal ja lo estàs encasillant.
No, tens raó amb això, és veritat. És veritat, jo em referia de tota manera a quan algú actua amb un comportament que tots coincidiríem que moralment és acceptat. És a dir, quan un fa allò que en principi... No parlava d'una persona normal, sinó una persona amb un comportament normal. Un polític que no fiqui la mà a la caixa. Un polític que digui no a la corrupció. Un polític... Saps? Això hauria de ser el normal, no? Això és... Per això parlava jo de comportaments normals. Lo de gent normal estic completament amb tu, que és molt estrany.
És molt avorrit.
No, i difícil què és lo normal i què no és lo normal. No?
Ja veus. Per exemple, abans parlava de, per exemple, de la vergonya d'haver robat, no sé, pues, no sé, 50 euros, un pollastre.
Un pollastre?
Un pollastre, sí. Bueno,
va sortir per
la televisió?
Sí, o sigui, robar, no sé, 50 euros, no sé, robar una cigarreta, un menjar o alguna cosa, no sé, robar alguna cosa, no? I era una vergonya molt gran saber que l'altre sapigués que tu li havies robat 5 euros del moneder o li havies pres a l'estuig de colors, no? Però és que ara la vergonya és de coses immenses, no? És que no és una vergonya petita de coses senzilles o morals. Per exemple, jo tenia vergonya d'aquell noi que s'apropava, com has dit tu, no? Eren coses més morals. Però ara és que el que tu dius s'ha fet enorme.
Probablement perquè quan un fa una cosa davant de poca gent, quan la petita cosa, no? Com ets més tu qui ho has fet, saps? És a dir, la responsabilitat és com més directa. Quan un fa una cosa a lo bèstia, probablement passa... No ho sé. Mira, la veritat és que no ho sé. He de pensar al respecte.
És
no?
que soy funcionario del Estado. Lo siento, he matado a 100.000 judíos y yo cumplía las órdenes, no? Això... Uf. No, Eichmann ho va dir, eh?
Vull dir ja. Ja, jo no subscriuria mai una vella. No, clar, clar, entenc el que vols dir.
És una sortida de to.
Clar, no, però entenc on vas, no? Entenc on vas. No sé, és molt difícil,
realment. I tu, Toni, has tingut que entrevistar algun cop a un sinvergüenza?
Ostres. No cal que digui noms, unes quantes, moltes vegades. Però no dic noms, eh? Hem quedat amb això, perquè això, ara tenim un problema, que la gent no se n'adona que quan un parla per la ràdio o escriu al Facebook o qualsevol història, es lien uns... Mira, abans de parlar de pollastres, doncs en aquest cas no és que robins, que es lien uns pollastres, maco. Per tant, un ha de mirar molt bé el que diu, no?
És que, per exemple, sí, la televisió i els medis de comunicació ara queden gravats i al cap d'uns mesos passen la gravació i dius, mira aquell, va dir allò.
No,
i ara
diu
tot lo contrari, ara diu lo contrari, al Facebook
i al Twitter.
Llavors, sí. ja està, que contínuament estan... O sigui, dius alguna cosa... I has de pensar que dintre d'un mes així et trauran allò que vas dir aquell dia i amb el que dius ara hi haurà com una contradicció i dius, bueno, què passa aquí?
No, per això, si no es diuen noms no hi ha problema, o sigui, perquè aleshores ningú no se sent per al·ludir, dius, ah, bueno, és altre.
Per això és millor que facin això, perquè així se nota la desvergonya del que diu una cosa abans i se la saquen ara.
Clar, però fixeu-vos que hi ha molta gent a la que li treuen els talls després i diuen... Hi havia una frase, que era una broma en castellà, no? De dues persones, era una cosa així, però oye, però si, com era allò? Diu, però si no és igual. No, però si és igual, i l'altre dia, però no és lo mismo.
Sí.
Sabeu? Que hi ha molta gent que té una capacitat de dir avui blanc, demà negre, que t'ensenyin una cinta on t'han dit que un dia blanc i l'altre negre i encara t'acaben explicant la cosa com si tingués sentit i no la té. Però bueno,
això és una visió per perspectivística, no? Una mica.
Sí, clar.
Toni, parla'ns una mica d'aquest programa que innovador en el qual ens invites, que es diu La Noche en Vela. Parla'ns una mica d'aquest programa. Bueno, què vols que parlem nosaltres? Què vol que expliquem?
No, del que vulgueu vosaltres.
De lo que vulgueu nosaltres.
Clar, o sigui...
Desenfadat, no? Desenfadat...
Jo crec que sí. Mira,
parlar de la soledat...
Saps el que a mi m'agrada? Saps el que a mi... Jo fa 8 anys que faig un programa als matins, que començo molt d'hora, que m'aixeco a les 5 del matí cada dia...
O sea...
I sí, això fot, eh? I em passo la vida parlant de política, d'economia, de societat, de, sabeu, temes molt d'actualitat, no? I aleshores, l'altre dia, quan em va trucar el director de Ràdio Nacional i em va oferir fer aquest programa, ostres, em vaig adonar de diverses coses. Lo primer és que comença a les 12 de la nit. No em digueu que l'hora no és maca, no? De 12 de la nit a 3 de la matinada. Una hora menys en Canàries, eh? Perquè se'ns vagi quedant allò el tema. I sabeu el primer que vaig pensar? Que tenia la sort de poder escollir cada dia quin era el primer tema del que parlés Ràdio Nacional. O sigui, teníem com les 12 de la nit, en realitat estem començant el dia. Doncs anem a buscar un punt positiu. Anem a intentar... Ja estem tan farts de males notícies, no us passa? Tan... Tot és terrible, tot és la crisi, l'atur... Per què no intentem viure una cosa una mica més... No sé, d'una altra manera, més apropant-se a la persona, més tornant a parlar de la vergonya perquè un s'ha despullat que no pas perquè un està definint els polítics. Per què no tornem a parlar de les persones? I això és és un dels punts amb els que jo parteixo a aquest programa. Imagineu-vos que són 3 hores de ràdio durant 4 dies a la setmana, per tant, són moltes coses, parlarem de moltes coses, hi haurà molta gent. Vosaltres vindreu mitja horeta a la setmana, crec, perquè tinc tota la graella aquí a la ment, però uf, és possible que se m'escapi una mica, els dimarts, no?
Sí,
la nit del dimarts al dimecres. Però hi ha molta altra gent, no? Hi ha una secció que a mi m'encanta, com el programa dura 5 setmanes, i farem una secció que es diu Los Cinco Sentidos. I aleshores, una setmana ens dedicarem a parlar, per això són espais de 20 minuts, eh? A parlar del tacte, què és el que no us gusta tocar,
Perillós,
això, eh? Què t'ha passat? Què t'ha passat?
S'ha de posar una X aquí, eh?
Què és el que t'agrada que et toquin? És una altra manera, no?
Ara no s'estan tocant els collons.
Hi haurà una altra setmana que parlem de la oïda, un altre dia de l'olfacte, les millors olors, les pitjors, les més suggerents, no? Per exemple, però això són 20 minuts que aniran, em sembla que és el dimarts, crec també, a les 2 de la matinada. Tindrem una altra secció, per exemple, sabeu que quan arriba el mes de setembre es produeix la major quantitat de separacions de tot l'any.
Ah, sí?
Sí, perquè com els matrimonis es passen tot l'any separats i aleshores arriben les vacances i se'n van junts, no paren de discutir. I aleshores, en sèrio això, és veritat?
Sí, sí.
Eh?
Sí.
Aleshores anem a organitzar una secció que es diu Primeros auxilios para la pareja. No, perquè intentin seguir allò, els consells perquè passin les vacances el millor possible. Què més? Tindrem una secció amb detectius privats que treballen a la matinada. A veure qui segueixen, què estan fent, etc etc. Tindrem una secció... Sabeu qui és el Fabián Martín? És un senyor, és un cuiner que fa pizzas i és el campió mundial de les pizzas. I aleshores, sabeu aquell dia que arribeu a les 2 de la matinada a casa que un té gana i no sap què fer? Doncs farem una secció que es dirà Cocina de madrugada, per aprendre a cuinar allò en 10 minuts i tenir alguna cosa bona. Sí, farem moltes coses. Tindrem moltes entrevistes, tindrem a una gent que seran los observadores de la noche, que seran persones que treballen... Doncs mira, ja tenim a una noia que és taxista a Cadis i que treballa tota la nit. Tindrem a una senyora que em sembla que treballa a urgències d'un hospital, tindrem, però repartits per tota Espanya. I aleshores també volem conèixer aquesta altra actualitat, no? Que és el moment de lo que està passant a les 2 de la madrugada, a lo mejor en una calle de Sevilla, no? No ho sé, farem moltes coses. Jo tinc ganes de començar.
Bueno, nosaltres també, nosaltres també, Toni. I, bueno, nosaltres... Ja veus que estem en un estudi amb tota classe de luxe.
A mi m'agrada aquest estudi. Ho dic de veritat. Mira, jo saps el que li dic sempre als meus alumnes? Jo faig una vegada a la setmana, soc profe de ràdio. I sabeu el que li dic sempre? Als alumnes, que quan un es posa aquí, és tot el que necessita. O sigui, perquè la ràdio té una cosa que és magnífica. Primer que... El micro sempre se li ha de tenir un respecte brutal. Vaja, jo li tinc molt de respecte. I segon, que un no sap mai qui t'està escoltant.
No sabem mai.
I això pots estar a l'estudi més gran, més maco, més al·lucinant del món i no escoltar-te ningú.
I escolta una cosa, Toni, i si ara et criden de la SER i et diuen, escolta...
Per què no tornes?
Vols fer... Ah, vas estar
a la SER. Jo estava a la SER. És que és al revés. Jo estava a la SER
i
em va venir a fitxar Ràdio Nacional.
Ah, sí?
Clar, home.
Hombre.
I ara què vols, que torni a la SER? No, escolta, mira, si em paguen... Quan era 1 milió d'euros per una columna, em deies...
No, era per un treball.
Bueno, jo... Mira, per 100 milions encara vaig i treballo un any, vull dir, tampoc no...
I escolta, Toni, i si et crida la COPE?
Per fer què?
Per fer un programa a la COPE.
Depèn. Mira, hi ha una cosa... Hi ha una cosa que jo dic, i ara...
L'honestitat, no?
La hipoteca.
Ah, vale.
És a dir, quan... No, fixa't, crec que és interessant. No sé què faria. Sincerament, no sé què faria, però jo entenc perfectament que la gent vagi a treballar a qualsevol lloc. És a dir, als periodistes sovint se'ls demana coses que no se'ls demana a la resta de la població. Jo tinc un amic, per exemple, que ara ha anat a treballar a la COPE. Té dos fills... I ha de pagar el menjar, i ha de pagar... Estava a l'atur. Què ha de fer? No ha d'anar?
No.
Hi ha molta gent... I quanta gent treballa en llocs que no li agraden?
No, ja.
No sé jo. Jo això tinc els meus dubtes. I a més, una altra cosa és que canviï la teva idea.
Uh-huh.
I l'altra és arribar allà i seguir fent el mateix que fas tu.
Uh-huh.
No sé.
No sé, però suposo que a la COPE... Et demanarien unes coses o et censurarien unes coses que a la sèrie de Ràdio Nacional no ho tens.
Estem suposant, no ho sé, vull dir, jo només et dic que jo he fet moltes coses i a mi mai ningú m'ha dit què podia o què no podia fer.
Ah, bueno, això és una altra cosa.
Oh, No ho sé, no ho sé. Volies dir alguna cosa?
Sí.
No. Ah.
Una cosa, ¿tú qué piensas? ¿Con mi abuela, que por mi mejoría mi casa dejaría?
No, por mi mejoría mi casa dejaría. No, no digo eso. Digo por sobrevivir. No digo por mejorar. Una cosa es que tú ya tengas una situación estable y por avaricia o por quieras... Otra cosa es por necesidad, efectivamente,
vivir,
¿no?
Dignamente.
Por vivir...
Lo mismo que sobrevivir.
Exacto, por vivir dignamente, ¿no? No, bueno, estamos hablando de hacerse rico, ¿eh?
Bueno, Toni, emplacem a nuestros oyentes al día 29 de juliol, La Noche en Vela, a Radio Nacional de España, amb Toni Marín.
I vosaltres també.
29 o 30.
El 30, em sembla, no?
Sí. I en què dia?
Ah, sí. Ah, molt bé. És que ja m'ha fet publicitat a tot el programa.
En què dial? En què dial?
Depende. En Barcelona hay uno.
Claro, hay que buscarlo.
Que interrumpa. Nur, quiere hacer una pregunta a...
Ah, hola.
Hola. No, nada, quería preguntarte que... ¿Cómo ha cambiado, o bueno, qué pensabas antes de conocer Radio Nicosia, de la locura? Y, o sea, ¿qué pensabas antes y qué piensas ahora de lo que es la locura?
Pues creo que no pienso diferente, ¿eh? Es que, ¿sabes qué pasa? Antes lo hablábamos por fuera. Yo hace tiempo ya que conozco a dos personas diagnosticadas de esquizofrenia. Y es un tema que me ha interesado siempre. Y he asistido al proceso, en un caso... Me impresionó mucho porque era una persona que tenía brotes y no lo reconocía y realmente sufría muchísimo. Pero sin embargo también he asistido al caso de un amigo mío que ha hecho frente a todo y que lleva una vida absolutamente normal. No me ha cambiado la visión, porque yo ya tenía esta visión. Es decir, ya tenía la visión de la normalidad. Dentro de que es muy difícil definir la normalidad, pero que dentro de esa amalgama de personas distintas que forman la normalidad, pues también está la gente de Nicosia. No sé.
Muy bien.
Bueno,
muchas
pues
gracias.
Muchas gracias.
Una pregunta.
Sí.
¿Cómo encajamos en este programa? ¿Cómo qué aportamos los locos en este programa? ¿Cómo qué buscas en un loco en este programa? ¿Qué te interesa en nosotros?
Lo mismo que hacéis aquí, exactamente lo mismo. Ya lo contaba antes.
Sí.
La visión,
la mirada diferente, la mirada que nos tiene acostumbrado la sociedad.
Eso lo contaba antes, ¿no? Esta mañana he entrevistado a Raúl.
Sí.
A mí me ha encantado la entrevista. Yo no sé si la habéis oído, si no la podéis ir a escuchar. Porque me parece una persona que ha reflexionado tanto sobre lo que dice y sobre lo que habla. Lo que estáis haciendo aquí, sentaros a hablar de las cosas, es algo que no tenemos tiempo. O sea, yo no tengo tiempo. Para mí, estaba ahí fuera, estaba escuchándoos y estaba flipando. No decir, qué guay. Eso es lo que me interesa en el programa. El que a una hora en la que la gente no tiene prisa, poder reflexionar de las cosas. Y eso me parece muy interesante.
Perdón, ya una última pregunta.
¿Cómo
te sentiste cuando hiciste la primera entrevista?
¿La primera entrevista con vosotros? ¿O en general en mi vida?
En general.
Mira, la primera entrevista muerto de miedo. Muerto de miedo. O sea, antes, mira, lleno de vergüenza. Lleno de vergüenza, ¿no? Porque, ¿sabes? Esa sensación de que te vas a equivocar seguro, de que lo vas a hacer muy mal, ¿no? Hubo una cosa, incluso una vez un poco peor. Vosotros habéis estado en La Ventana, ¿verdad?
Sí.
Bueno, yo estuve trabajando en La Ventana durante unos cuantos años. Y cuando Gemma Nierga estuvo enferma todo un año, por la voz, la persona que hacía La Ventana era yo.
Ah.
Por ahí os conocí también un poco vosotros. Sí. Creo que el peor momento no fue tanto la primera entrevista, sino fue el día que 5 minutos antes me dijeron que tenía que hacer La Ventana. Y yo no había hecho nunca un programa para toda España. Y me enteré 5 minutos antes. 3 minutos antes estaba, vomitando toda la comida. Porque me cogió un corte de digestión absoluto. Y esa sensación de, Dios mío, lo voy a hacer fatal. Pero luego pasa eso que pasa en la radio, en una entrevista, en una charla, en un programa, en lo que sea, que te pones delante del micro y pasa... Seguro que os ha pasado, ¿no? Sí. Que te pones delante del micro y te creces, ¿no? Pues eso.
Mi jefa escuchaba lo de La Ventana.
Ah, sí, tu jefa. ¿Pero escuchaba la radio Nicosia o me escuchaba a mí en La Ventana?
Escuchaba a ti.
Ah, sí. Ah, muy bien, muy bien. Pues dale muchos recuerdos a tu jefa.
Bueno, compañeros, Toni, gràcies per haver vingut al nostre programa.
M'ha encantat estar aquí, de veritat.
I bueno, esperem que la nit de l'estiu sigui fabulosa.
Esperem que sigui fabulosa i que estigueu
la
vosaltres també.
Vela.
La noche en vela. Gràcies.
Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna. La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
Nicosia.
Tiéndele la mano a aquel ser que alguna vez te ha hecho daño, porque la mala vibra no hace más que volver a ti, no, 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 y eso te hace menos, porque la vida es una high. Déjate querer, sí, y que así pasen los años, porque la gente buena siempre se encuentra, las almas puras siempre se unen. Libera tu mente, ábrele la puerta, que la gente buena siempre se encuentra. Siempre hay gente sin piedad. ¿Dónde está el dinero? Casi siempre está el poder. Y la tentación anda por ahí también. Y la perdición anda por ahí también. Y la corrupción por ahí anda también.
En Josep, que ens parlarà sobre la vergüenza. A veure què tal.
Bueno, pues ya la tercera vez que vengo.
Molt bé, molt bé.
Estic molt, molt contento d'estar aquí. Y pues bueno, el tema me ha costado mucho de... Me ha costado más que los otros, pero al final me ha salido.
Es, bueno, es que es una mica difícil.
Sí, sí. Que me costaba empezar, claro. Pero al final, bueno... Como, me parece como muchos sobre el, algo de, del gobierno de las naciones que no está,
sí,
no está haciendo muy bien.
Esto ya surgió al principio, sí, sí,
bueno,
sí.
Pues yo más o menos voy a decir lo mismo. Bueno, pues a ver, la vergüenza. Una parte de la sociedad de hace algunos años hasta el día de hoy parece no tener conciencia de la conducta inapropiada que están llevando a cabo hacia el resto de personas que componen los cuatro continentes de nuestro planeta Tierra. Las maneras inoperantes que tienen de imponer leyes mal planteadas y de muy difícil resolución están arrastrando los pueblos hacia una caótica y extrema pobreza. La falta de trabajo de uno o más personas de la familia conlleva que en este hogar no entre el dinero suficiente para poder hacer frente a las innumerables necesidades de la casa y de todos los que conviven en ella. Si no entra dinero en ella, también va a faltar la comida. Las hipotecas no se podrán pagar, ni tampoco los recibos de la luz, del gas, del teléfono, y quizás algún día no muy lejano perderán su vivienda y se verán en la calle. Por eso es inexplicable que unas personas que tienen más de lo necesario para vivir holgadamente y que están ocupando cargos tan importantes y de tanta responsabilidad para su país, tendrían que ser de conducta intachable y ejemplo de honradez para todos. Pero los rafaires que de vez en cuando se les descubren no dan muchas esperanzas y garantías a los ciudadanos de que deseen buscar y encontrar pronto una solución equitativa para un virus que está durando ya muchos años y haciendo mucho daño en todos los hogares del mundo. Por favor, mirad bien a vuestro alrededor y fijaros en la multitud de personas que luchan arduamente y sin descanso para alcanzar un futuro prometedor para ellos y sus descendientes. Y si sabéis mirarnos sin vergüenza alguna, y sí, como personas que como vosotros estamos en el mundo con los mismos derechos, entonces quizás algún día nos vuelva a sonreír a todos la vida.
Me ha parecido una exposición muy, muy racional, porque pasas de una cosa a la otra de forma muy ordenada y parece que tiene un cuerpo y que se va desarrollando y que tiene un principio y un final. Pero bueno, es solo mi opinión, ¿eh?
Gracias.
Bueno, a continuación el programa sigue y sigue con Montse, que tiene apuntado aquí unos papelitos pequeños que bueno, deben contener unas cosas que, bueno, que gustaría oírlos.
Sí, sí, ¿no? Atención. Bueno, no t'esperis gaire, Marcel. Em dona una mica de vergonya, eh?
No, no.
És mi primera reflexió. Però va. La vergüenza. Si me pongo a pensar en la vergüenza, reconozco que está presente en muchos momentos de mi vida. De manera involuntaria muchas veces dejo que tome control de mí. ¿Por qué tener vergüenza de ser, pensar, actuar de manera distinta si realmente uno lo vive de ese modo? Es un control invisible, establecido por unas pautas de conducta aceptadas por las sociedades en general. Lo que eso produce que... que si alguien sale de este prototipo de persona adecuado para vivir en sociedad, este siente una presión constante por las miradas de los demás, miradas que juzgan y critican, que te miran como diferente cuando todos compartimos más de lo que nos distingue. Entonces, si te comportas de un modo que sientes si quieres, dejando de lado y dándote igual lo que piense esta sociedad consumista de mierda.
Consumista de mierda.
¿Por qué? ¿Por qué aparece la vergüenza? ¿Es que siempre necesitamos de la aceptación de los demás? Desde pequeños, la manera de educarnos ya hay que demostrar que hemos aprendido, que hemos superado un examen, siempre demostrando lo que valemos en cosas materiales. Por eso, al quedarnos sin darle valor a aquello material, estudios, trabajos, etc., estamos solos, nos quedamos desnudos, sin esa fachada que nos obligan a construir para poder ser un edificio más de esta ciudad, olvidándonos todos que la esencia y la energía positiva de una casa no es por la fachada, no es porque si la fachada está más nueva o más vieja, es por la gente y los valores que se comparten en ella. Formas de vivir que no se basan en aparentar y juzgar a los demás. Así que creo yo que todos seríamos menos vergonzosos si viviéramos sin intentar aparentar y y dejar vivir a los demás que decidan y que sean como quieran ser.
Muy bien. No hay que pasar por el tubo. Venga, va, venga.
Va, Marcel, comenta. Comenta.
Un comentario de texto.
No, con... Venga, va.
Subraya.
O sea, las ideas principales están muy bien porque yo... Bueno, no están bien porque a mí me gusten, es que me gustan porque están bien.
Ah,
o sea, entonces...
Y la diferencia, ¿eh?
Sí.
Humildad, humildad.
O sea, es que quieren que seamos según un modelo y, bueno, y pasas la vida haciendo lo que quieren ellos y al final, ¿qué has hecho? O sea,
¿quiénes son ellos?
Ellos es una comunidad totalmente paranoica que se llama El Poder con mayúsculas y que está en todos sitios, cámaras.
Y que somos, de alguna manera, somos todos también en algún aspecto. Todos bueno, formamos, ¿no? Formamos parte de todo eso.
Sí, sí, sí.
Pero algunos más, ¿eh? Sí. Algunos tienen muchísimo más control. Más.
Sí, sí. Pero hay gente que se controla más y otra que se controla menos, ¿no? O sea.
Yo quería plantear una pregunta que me surgió escuchando a la Monse y es, ¿se podría pensar la vergüenza también como algo positivo?
Digo, más vale.
En determinadas circunstancias, ¿no? O sea, tener esa sensación de vergüenza quizás también de alguna manera te ayuda. Claro,
menos mal que te dan vergüenza, que nos dan vergüenza ciertas cosas, ¿no?
Claro, porque mirarlo solamente como algo, ¿no? ¿Por qué me da vergüenza? Como algo negativo,
sí.
Es solo un punto. Digo, también sí. Se puede ver
como
que es un motor para... Por ejemplo, hacer el análisis que hiciste vos, Monza.
Como dices tú, Claudia, tener un poco de vergüenza implica tener algo de conciencia.
Bueno, pero también te, no, la opinión de los otros tampoco debería tener un peso muy grande en tus decisiones y en tu forma de vivir. No, no era eso.
No, pero digo que uno no siente solo vergüenza si no tiene la aceptación del otro. Digo, hay determinadas circunstancias en donde puedes sentirlo y tiene que ver con, bueno, a lo mejor un proceso personal de uno
sí.
Que tiene que ir elaborando. No lo planteaba solo desde ese punto. Pero bueno, simplemente era como para charlarlo y en todo caso debatirlo.
Yo pienso que la vergüenza a veces cuarta, a veces... te impide la acción, pero también muchas veces pues tiene su lado positivo, ¿no? Porque nos impide ser sinvergüenza. Si una persona que tenga vergüenza, pues tiene pocas posibilidades de ser un sinvergüenza, ¿no? En este caso, pero eso a la vez pues implica coartar la acción. Por eso muchos cargos públicos pues son sinvergüenzas, pero actúan.
Muy bien. Ahora...
Dilo.
Ahora viene el espacio musical que está entre un parlamento y otro.
Las voces críticas, sensibles y divertidas las puedes escuchar en Radio Nicosia. 91.4 Contrabanda FM.
Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
Hola, Óscar. No te oigo, Óscar.
Hola.
Hola.
¿Cómo estamos?
Hola, Óscar.
Pues
hola,
un poco de calor, venga.
Guau, pues yo estoy pasando un frío que te cagas.
¿Qué estás? ¿En una nevera o qué?
No, pues en mi casa, pero mi viejo tiene puesto el aire acondicionado. Hola.
Sí.
Aquí pasando frío.
otra vez para tu casa.
¿Cómo estamos?
En el Corte Inglés, ¿no?
Aquí al revés.
Dime, dime.
A mí me sudan los dientes.
Ah, mira, se oye el obligado, qué guay.
¿Qué querías contar, Oscar, sobre la vergüenza?
Pues nada, que... ¿qué quería contar? Que al final, no sé si acordaré, que al final de cada temporada se haya tocado la canción de Volando Voy.
¿Cómo?
Que toca la canción de... Ah, ya, sobre la vergüenza. Es que soy fatal, los oigo, me oigo con mí mismo.
Baja la radio.
Es que lo tengo.
Nosotros te escuchamos bien, Oscar.
Vale. Ahora, a ver, que el programa de la vergüenza es un programa muy interesante, pero es que hay gente que no reconoce, que no se reconoce ella misma porque tiene la enfermedad y para evitar que todos sus... toda la peña que le rodea pues esconde su propia enfermedad porque le da vergüenza y yo no sé muy bien el tema este porque no me ha afectado mucho. Y nada, y que aquí hace frío porque estaba con el chisme este y me está jodiendo la garganta, la verdad. Y espero veros pronto, supongo que septiembre ya, cuando llegue a menos frío, mire para allá.
Vale.
Os oigo en podcast. Qué guay.
Vale, Óscar.
Un abrazo muy fuerte.
Vale, otro muy grande.
Chao.
Chao.
Bueno, y ahora vamos a pasar a... una compañía teatral, ¿no? Que nos van a explicar a ver qué es lo que hacen y, bueno, que puede interesar a todo el mundo.
Son Lara y
Iván. Sí.
Adelante.
Sí, nosaltres som la companyia Retret Teatre i hem fet una adaptació d'una novel·la d'Alessandro Barico que es diu Oceano Mare, Oceano, Oceà, val? I a partir del 8 d'agost estem al Versus Teatre fins al 29 de setembre. És una obra de teatre que hem adaptat nosaltres i que tirem endavant nosaltres des de la companyia, que és una companyia petita que es va formar estant a l'Institut del Teatre. I és un projecte doncs, que des de que estàvem a l'Institut del Teatre el anàvem tocant fins que s'ha fet realitat. La gràcia d'Oceà, i per això us ho volem explicar, és que parlo d'uns personatges, és una obra sobretot de personatges que es troben en una fonda al costat del mar, aïllada de tot i de tothom, i que van veient com passen els dies, s'han quedat allà aturats, i tots, cadascun d'ells té unes preocupacions, unes angoixes molt concretes, diferents, però que els igualen, i que el fet d'estar allà junts, dia rere dia davant del mar fa que mica en mica es vagin obrint uns als altres, expressin i comuniquin el que els hi passa als altres personatges i en conseqüència al públic que ho escolta i que a poc superin doncs, aquestes angoixes, aquestes pors que tenen.
Sí, és una mica això que ha dit també l'Ivan de que aquests personatges que estan allà en aquest espai, en aquesta fonda davant del mar, tots tenen aquesta angoixa que ha explicat ell, que el que fa és que no puguin viure un dia nou, és a dir, estan com paralitzats i aturats en un moment, en un instant, en una sensació, en un fet, en alguna cosa que els hi ha passat que no els deixa avançar i s'han quedat com a viure en aquest moment. Per tant, és una obra que parla d'aquest no espai, no temps que no passa. I això, i fins que no poden tenir contacte entre ells, no poden deixar evolucionar aquest temps.
Esa paralització que viuen els personatges els ha afectat a vosaltres com actrius i actors en el procés de construcció de l'obra?
a veure, en el procés de construcció potser no, sí que és veritat que durant el temps que assagem vas pensant molt en tu mateix, en els moments en què t'has paralitzat, en moments vas ressonant amb els personatges. Sí que hi ha personatges com, hi ha un concret que descriu molt bé lo que la paralització que provoca la por, per exemple, la por i la vergonya, ja que el tema avui és la vergonya, doncs explica molt bé el que és la paralització extrema que produeix el no moviment, el no poder pensar, que no et deixa pensar, la por. I tots podem identificar nosaltres algun moment en què realment aquesta por ens ha paralitzat.
El moment que estàs assajant una obra, tant si són aquests personatges com uns altres, necessites ficar-t'hi una mica, no? Necessites que t'empapin una mica, perquè si no és difícil que els facis evolucionar i que els puguis arribar a viure. I si no vivim els personatges, no poden arribar enlloc en un teatre. Però també hi ha certa distància, perquè evidentment si ens hi posessin del tot, doncs potser seria difícil, no? Poder, perquè en el fons estem fent teatre, no? I llavors hi ha d'haver sempre certa distància per poder elaborar aquests personatges, per poder conviure amb ells i entendre'ls, però tenint clar on està la separació entre teatre i realitat.
Com són aquests personatges? Quina professió tenen? Són mals mentals? Són amics? No sé si s'ha esbalat molt l'obra.
No, tranquil, no. Són personatges, no es coneixen de res, i la gràcia és que tots conflueixen en un mateix lloc i no es coneixen de res, i mica en mica s'aniran coneixent, no? Llavors, cadascun té una professió diferent. Per exemple, hi ha una pintora, hi ha un científic que estudia el mar, hi ha una dona que ben bé no sabem a què es dedica, hi ha una noieta que encara no ha tingut temps de dedicar-se a res, hi ha un mariner. Són diferents persones de diferents professions, i el que les uneix és això, és haver anat a aquest racó apartat de tot per intentar trobar la pau, no?, d'alguna manera, amb si mateixos, i trobar un espai de recluïment i de solitud, quan en realitat el que fa és que poder estar allà amb persones que són iguals que ells, que tenen unes característiques similars, doncs és el que fa que puguin trobar aquesta pau o aquesta també acceptació d'ells mateixos com a personatges o com a persones.
Sobre a més, amb el tema de malaltia, és curiós perquè amb aquesta obra apareix molts cops la paraula malaltia, però cadascú sent que té la malaltia que té. Per exemple, hi ha una dona que ella diu que està allà per curar-se d'una malaltia i diu que la seva malaltia és l'adulteri. Diu que ella va enganyar el seu marit i que per ella això és una malaltia. També hi ha un altre personatge que diu que està allí per curar-se de la por, no? Però no hi ha un nom, no hi ha cap etiqueta, cap malaltia ni res, sinó és les etiquetes que ells han creat entre ells o com se senten ells.
Voleu preguntar alguna cosa?
Que no sé si és com un espai de, no sé, de neteja interior, no, com, i també això que deies ara d'un temps que no és un temps, no sé, com, o un espai que no és un espai, no? Com em semblava, em venia la imatge de la nau dels bojos quan els deixaven a la mar i que sigui el que sigui, no sé, bueno, perquè estem parlant de la, ara mateix, no? D'aquesta malaltia que és malaltia personal.
Sí, de fet, la novel·la d'Alessandro Barico parlen d'aquesta nau, dels bojos, i parlen d'aquesta història d'anar-se a curar al mar, com si l'aigua i... Perquè el mar, a més el Versus Teatre, que és on ho fem, és un teatre que té o sigui, l'escenari està al mig i hi ha públic a dues bandes. Vol dir que tu estàs assegut i veus els actors, però també veus l'altra part del públic. I nosaltres hem situat el públic com si fos el mar, com si fos l'oceà, no? I el que expliquem és que és això, que la vista del mar a vegades és el mar en si, la platja és diferent a cada lloc, però en el fons és el mateix, no? I la sorra i les petjades explica que s'esborren per la nit amb el mar i el dia següent no hi són, vull dir que tot sembla el mateix dia i el mateix moment.
Intueixo que tot és molt idíl·lic, és com, no sé, idíl·lic, i paradòxic, una solitud acompanyada, una... no sé... personatges sols, però que la companyia, doncs, no sé... no sé.
Sí, no, és això que dèiem, estan sols, però en realitat se noten que no estan tan sols com sembla, no? Sí que és un espai bastant... bastant poètic, bastant oníric, no? Diguéssim, més com una mica de somni. No és aquesta cosa de que dèiem de que la sensació que intentem transmetre amb aquesta història és un ambient, sobretot, un ambient d'un temps i un espai que s'han aturat. Llavors, fem molt esforç en intentar transmetre a l'espectador aquesta cosa de temps aturat, de gairebé de somni, no? I en això ens ajuda molt, per exemple, que hi ha música en directe, hi ha música de piano en directe, i també la il·luminació, que també és molt onírica, tot plegat ajuda a que hi hagi com una mena d'espai una mica irreal, gairebé, no? De temps aturat i d'espai una mica irreal que no avança i que està allà i que és estrany una mica, no? És el que intentem recrear, perquè tampoc és que hi hagi una... no és una obra de teatre convencional, no hi ha una trama amb un desenvolupament, una acció, no, és sobretot això, una obra de situació, d'ambient i d'aquests personatges, del que els hi passa i de com ho afronten i finalment ho accepten o ho acaben acceptant o no.
Un temporal, una experiència. Sí. Un temporal i una experiència, no?
I tots els personatges arriben a bon port?
No tots.
Però si ara ho explicaré, perquè si no ja no té gràcia.
Però tots no.
Una pregunta, que repetiu papers? O sigui, vosaltres feu més d'un...
No, en aquest cas no fem més d'un personatge, mantenim tots el mateix personatge.
Són 6 personatges més el músic. I són uns personatges que són els mateixos de principi a final.
Sí. És que hi havia una trucada.
Hi havia
una trucada que volia fer un comentari
i no s'ha
fatigat.
Oh.
Podries
fer-ho. Truqui de nou.
Sí,
ho provi. Volíem comentar que l'Ivan està parlant d'aquest espai idíl·lic i espai oníric i que ho estem assajant en un local que ve a ser una espècie de com diríem, de despatx d'oficina d'una agrupació que es diu Grup Alfa, que és un grup de psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials, infermers, que molt amablement ens ho han cedit i voldríem també donar les gràcies, però que realment tot aquest ambient ens està costant un gran esforç crear-lo, perquè ho fem en un espai que és un despatx, no?, al cap i a la fi, i que realment en aquests moments que corren pues hem de fer aquest tipus de coses, però allà estem.
A veure... Ara.
Hola, Eduard.
Hola, digue'm.
Què? Què tal?
Bé, home, no, que feu un programa sobre la vergonya.
Sí.
I volia explicar-te un comentari sobre això, no? Mira, que al meu punt de vista... Em sents?
Sí, et sento perfectament.
Ah, vale. Que no, que pel que jo entenc és un tema que forma part de l'educació que ens programen perquè ens autocontrolem.
Sí, sí.
I, bueno, pues, tinguem tendència a acceptar el que ens venguin, no? I, per altra banda, també pot ser un estat d'ànim que depèn del teu nivell d'autoestima, que també fluctua, i hi ha dies que la tens més alta i altres no, i llavors pues, també aquests dies la vergonya també s'altera, no? I després també penso que és un tema molt, molt personal que ens podem exigir a nosaltres mateixos i que és una relació amb nosaltres, no? Però que en els altres, en els polítics i al pròxim, a l'altre, només els hi podem demanar ètica. No vergonya, perquè això és una cosa que cada un se la pot demanar a si mateix, no? Sí, i bueno, sí. Pues això és el que jo volia comentar-vos.
El sistema se li ha de demanar ètica, sí senyor.
Pues venga.
Jo aquí volia...
Enhorabona pel programa,
Gràcies.
Aquí volia...
Perdó, venga. Hi ha una persona que vol parlar.
Volia
digues.
Bueno, volia dir una cosa aquí. Estic d'acord que als polítics se'ls ha de demanar ètica, totalment d'acord. Però potser la naturalesa humana, per actuar, s'ha de ser una mica desvergonyit. I potser d'aquí ve tot una mica el desvergonyiment, no?
Sí. Bueno, sí, està clar. Que si, si tens vergonya no t'atreveixes a contradir res, no? I que per fer la revolució o qualsevol gest de insubmissió, pues, s'ha de superar la vergonya, està clar. Pues bueno, repeteixo, enhorabona pel programa, eh?
Gràcies.
Sí, gràcies a vosaltres. Adéu.
Escolteu una cosa, vosaltres creieu que hi ha alguna persona que no tingui sentit de l'espai i del temps? Coneixeu algú que estigui en una situació atemporal?
Sí, jo diria que sí.
Si t'has
fotut
un
mai... Bé, a veure, ara no sabria dir una cosa molt concreta, però sí que és veritat que moltes persones estan en un, és el que comentàvem abans, no? En una sensació, en un moment, en un fet que per a aquesta persona pues, se li està repetint i no el deixa viure aquest fet i no el deixa avançar i no el deixa créixer, no el deixa evolucionar. És una mica el que expliquem nosaltres, no? I tots hem passat algun cop per algun moment en què realment se'ns repeteixen els dies i ens quedem paralitzats en una espècie de no temps, no espai.
I em sembla molt, molt interessant això de que solament parlant entre els personatges s'obre una possibilitat de sortir d'algo o de crear un altre espai.
Moltes vegades és això, no és, moltes vegades no és només el fet d'haver de superar o no, és senzillament d'acceptar i de poder tirar endavant, no? De poder anar a un altre lloc, en tot cas no quedar-se aquí. Perquè a vegades sí que en aquest cas, per exemple, hi ha alguns personatges que aconsegueixen superar el seu problema i de tirar endavant, però altres que senzillament el que aconsegueixen és acceptar-ho i poder, doncs, en tot cas, seguir cap a una altra via.
Quina mena de gènere seria? Un drama? Comèdia?
Bueno, seria un no gènere, també. No temps, espai, no gènere. Ja. Però si és... Sí, perquè hi ha, perquè evidentment hi ha alguna part dramàtica, no, però hi ha alguna altra part una mica més còmica. Vull dir, és una barreja també de moltes coses.
Podeu dir a quin puesto?
No, tragicomèdia tampoc, no. És el que dèiem, és un no gènere. Passen moltes coses i no podríem escriure o cap gènere en concret.
I escolteu, podeu fer una mica de propaganda a on ho feu i les entrades i tot això?
Sí, doncs estem al Versus Teatre, que és un teatre que està aquí a Barcelona, molt a prop del Teatre Nacional, a parada de metro és Glòries, i estem a partir del 8 d'agost fins al 29 de setembre, de dijous a diumenge. De dijous a dissabte és a 8:45, a les 8:30, i els diumenges a 7:15, a les 6:30.
El preu de l'entrada, bé, si ho consulteu, a la pàgina del Versus Teatre, crec que està sobre els 20 euros, però hi ha moltes promocions, moltes ofertes. Contacteu amb nosaltres, contacteu amb el Versus i trobareu moltes maneres d'accedir o promocions que es fan o així.
Fins al 29 de setembre.
29 de setembre. Teniu tot l'agost i tot el setembre per venir i us recomaneu que vingueu.
Sí, a veure si podeu venir ara a l'agost, perquè realment l'oceà és mar, és, amb la calor que fa, ara va bé venir aquí i anar una mica, una estona, una horeta al mar.
L'aigua bo?
És no aigua, també.
No aigua. El públic és l'aigua.
Moltes gràcies. I molta merda.
Vale, gràcies.
Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, semble quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. T'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui
enfermos de amor. Psicópatas de la poesía y el arte, cerdos que vuelan y 40 voces que suenan como una sola. Tan solo aquí, donde la locura está en el aire. Radio Nicosia, contrabanda, los miércoles de 4 a 6, 91.4 FM. Colega, yo te digo algo, no hay derecho a que por haber soñado en voz alta se nos trate de una forma tan injusta, tan anormal, porque la locura puede también presumir de tener corazón y ser tu amiga. Será por eso que puedes contar con nosotros, en un espacio donde cerrar la puerta a los malos rollos y abrir el corazón era normal. Y yo te digo dónde, en Contrabanda 91.4 FM, los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Somos los de Radio Nicosia.
Y ahora, para concluir el programa, José o Josep, bueno, lo que sea. Perdón, Albert. Va a hacer una sesión de hip hop ahora mismo. Ya está.
Muchas gracias.
Clac, clac, classics. All Star Jordan 23. Puño Mohamed Ali. Distribuye Bruce Lee. Clásicos como New York City, Queens, Brooklyn, Woods and Cream, Randy MC, Tupac viviendo Genesis, productores como Nick with Alchemist, no puedes verme, soy Houdini, Notorious B.I.G., Party and Bullshit, Pesadillas con Freddy, clásico como En Esquinas Dos Polis, escritores legendarios de Kid Sin, grupos legendarios Public Enemy, Eric B. Rakim, Mobb Deep, Scarface, Ghetto Boys, Lost Boys, Warren G, Jump Around, House of Pain, Skaz The Limit, Fúmate un petardo, a Jamin, Woodcamp, Click, Sempre Skill de Fari, Snoop Dogg, Doggy, Lil J, Puff Daddy, os vigilo con un ojo como Slick Rick, Tax Throw Ups, Graffiti en la City, Rap Ferrari, estilo Maserati, Cali, Dad Cold, Paggy, Gef Mava, ODB, Rest in Peace, Easy, Sabor 90, Yankee, Jazz de Rollo, Miles Davis, Michael Jackson, Billie Jean, City 3, Larry Bird, Old School, Like, Aero Blasters in the Street. Tenemos clásicos como En Bel-Air, Will Smith, clásicos como Gangstar, Bon Thugs and Harmony, como en WA, Fuck the Police, I'm Ill, en los años 90 y que Barcelona, La Verneda, San Martín, que Bombing, Five Points, Hardcore como Ill Bill, como Kill Bill, como grupos de rap crudo de la periferia de París, como Hushocha, Hit Em Up, Old School Beefs, como Marley, Fumando Weed, Bloods and Crips, Love and Hate, Classics, Plow.
Oh.
Oratorio de Nicosia, un lugar diferente donde ves al arte.
Cuando mires fijo al horizonte, cuando disfrutes de subir el monte, cuando no temas al hambre y al frío, cuando no temas al hombre y al río, cuando el rencor no posea tu alma, cuando consigas andar con la calma, cuando en el mar encontres un respiro, cuando el presente camine contigo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo.
Yo, que Tupac en tumba, que Yares es boom bap. Humo en la penumbra, es el retorno a los 90. Entra mi universo mental paranoico. Antes de juzgar, piensa, chapa el hocico. Mi disco pega más fuerte que un pico. Loca tema, se contiene de chocolate, Líbano. La mente del humano es un misterio. Desde el lado serio, como cementerio. En esta radio de Barcelona, serio, lo confirmo. Traigo oscuridad como Terror Squad o como Flip Mode. Check the flow, S-A-N-C-H-O. El corazón puesto en papel, traigo el nuevo germen. La explosión de un tráiler, la tarántula y su veneno, el escorpión. La voz de este cabrón estalla al micrófono, destrozo el ritmo. Kim Dibutan es un himno, esquizos. En este disco se encuentran cómodos. Yo les traigo para sus oídos goma 2. No represento ni Satán ni a Dios, solo hip hop. El rap auténtico, mayor de salir del agujero, Jeru de Damaya. Real como Naso Gangstar, saco balas por la boca como Thompson. Reviento el aro como Magic Johnson. Fúmate este tema como Pakistán. Un amor para reales que le jodan a clones. Respeto valor de valores, one love por el hip hop. La vida es un cigarro, la lías, la consumes y la tiras. Odias, amas y te piras, pero siempre quedan las cenizas. Se llama música y la llama permanece viva. One love por el hip hop.
Si quiere que se le levante la sardina, oiga Radio Nicosia. Y luego dígaselo a sus vecinas. Sí, sí, las del estigma.
I heard this old story before, where the people keep a calling for the metaphors, but don't leave much up to the imagination. So I wanna give this imagery back.
Bueno, muchas gracias a todos vosotros por darme esta oportunidad. Y gracias a mi madre que me está escuchando, un beso para ella. Y nada, arriba la cultura del hip hop y nada más.
Alberto, respeto, si quería, queríamos, estábamos pensando también que si tenés ganas y seguir teniendo este nivel de producción, ¿no? Si querés seguir viniendo de tanto en tanto a,
sí,
a plantear algo,
no, claro,
estaría súper bueno.
Estoy
buena.
A gusto aquí, sí, sí.
Así que estás bienvenido.
¿Eh? Sí, merci. He puesto un poco nervioso, pero bueno.
Bueno, forma parte, forma parte. Menos mal, menos mal. Si la primera vez no te pone nervioso.
Bueno.
Muy bien.
Muchas gracias.
Un proyecto en el aire.
Pero con paracaídas y colchonetas y algodones y...
Siempre se encuentra.
central.
Si estás cansado de los rollos de tu tía, escucha cada miércoles Radio Nicosia 91.4 contra Banda FM.
Para la rumba y tanar, yo inventé un método raro.
Bueno, señores, vamos a hacer una despedida, pero no lloren mucho porque volveremos. ¿Qué día? 4
de septiembre.
4 de septiembre. Hasta luego.
Con o sin vergüenza volveréis.
Volveremos con mucha vergüenza. Antes de cerrar, también quería preguntarle a Cris y a Enric qué vamos a festejar hoy, porque con este cierre también estamos festejando.
Porque hoy es Santa Cristina, hoy es mi santo. Y vamos a festejar a mi santo y el santo de mi novio. Que fue el día 13 de julio.
Muy bien. Bueno, entonces nos vemos todos en septiembre. ¿Sí?
Vale, un saludo a mi madre hasta el 15 de agosto, que es el cumpleaños de su suegra.
Muy bien. Felicidades.
¡Felicidades, mamá!